Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Després d'aconseguir el suport explícit del president de la Generalitat, Salvador Illa, els pagesos ja han aixecat les protestes contra l'acord comercial amb el Mercosur, però part de la P7 i de la C16 continuen tallades pels treballs precisament de la reparació de la via després de les mobilitzacions. Molt bona tarda, sóc Yolanda Canales i t'explico que aquest pacte, el de Mercosur, o la PAC, no és l'únic problema que tenen els pagesos. També hi ha els costos econòmics de la pesta porcina africana, que, per cert, s'han confirmat 13 nous casos d'animals de porcs senglars afectats per la malaltia. Tots ells, això sí, estaven en el radi de 6 quilòmetres. D'aquesta manera, ja són 60 el total de casos confirmats. Doncs bé, el Sindicat Agrari Unió de Pagesos xifra en 63 milions d'euros les pèrdues que ha patit el sector porcí al desembre, precisament pel bot de pesta porcina africana. I alerta que aquesta xifra es podria multiplicar per 12 durant aquest 2026. Aquesta compareixença l'ha seguit el Sergi Tor. Què denuncien, Sergi?
Holanda, doncs els ramaders el que denuncien és que els productors han passat de guanyar 26 euros per porc a perdre'n 36 a causa de la pesta porcina detectada a Collserola. Mira quines conseqüències hi ha. Els més perjudicats, òbviament, són el radi de Barcelona i dels 20 quilòmetres on es va detectar el brot, amb 57 granges i amb restriccions de moviment per 61.000 caps de bestiar, un 10% del total del sector porcí de la demarcació de Barcelona que va quedar immobilitzat. Aquestes dades, al cap i la fi, el que signifiquen és una caiguda del 17% en la facturació global del sector porcí català durant aquests mesos de novembre i desembre. El per què d'aquesta caiguda del 17%? Obvi, l'impacte directe en les exportacions, sobretot a la Xina, on la regionalització fa que no es puguin exportar porcs de la demarcació de Barcelona i de Collserola en aquesta zona. I encara sort, perquè amb aquesta regionalització s'ha evitat que zones com l'Osona i Lleida puguin ser afectades. I quines conseqüències hi haurà del futur d'aquesta crisi? Doncs hi haurà l'efecte habitual. Segons el diagnòstic, les més petites patiran i potser no podran aguantar. I el sector viurà una concentració. Rogent Saltiveri, responsable del sector porcí d'Unió de Pagesos.
Bueno, el que sí que passarà és una reconversió, en aquest sentit, no? Que les granges menys eficients, bàsicament estic pensant en granges de verres menys eficients, deixen de produir com a granges reproductores. Que de fet, si anem bé l'evolució de les granges de mares, ja hi havia una tendència a la baixa. Pues aquesta tendència és possible que s'accentuï, i que s'acabi traduint en una reestructuració d'altre tipologia de granges.
A 1 de desembre del 2025, és a dir, quan es va iniciar la crisi del brot de la pesta porcina a Catalunya, hi havia a la comunitat catalana 5.254 granges de porcí, ja 50 menys que al final del 2024. D'aquestes 2.254, el 74% d'aquestes granges són d'engreix, mentre el 14% són granges reproductores i el 8% de garrins.
Moltes gràcies, Sergi. Un altre col·lectiu que està en peu de guerra són els metges. Demà i demà passat, preneu nota, 14 i 15 de gener, hi ha vaga de facultatius convocada pel sindicat Metges de Catalunya. Asseguren que el malestar entre els professionals ha arribat fins a un punt límit. Reclamen al Departament de Salut la constitució d'un espai propi de negociació per al personal facultatiu on es pactin les seves condicions de treball, així com els aspectes assistencials i organitzatius a l'atenció mèdica que es presta a la ciutadania. El sindicat subratlla que el conflicte no és només laboral, sinó que afecta directament la qualitat de l'atenció sanitària. En aquest sentit, Xavier Lleonard, que és el secretari general del sindicat, posa com a exemple les guàrdies de 24 hores, que considera insostenibles.
Una persona que treballa 24 hores seguides de guàrdia no pot donar el mateix servei a l'hora 23 que a l'hora 1. I això fa massa temps que s'ha tolerat, massa temps que s'ha consentit, i els professionals, sobretot les noves generacions, han dit prou i per aquí no passarem.
Però Lleonard també carrega contra la Conselleria de Salut, o millor dit, contra la consellera de Salut, Olga Pané, a qui acusa d'evadir responsabilitats i de no fer front a les reformes estructurals que el sistema necessita i des de fa anys.
però tenim una consellera que s'inhibeix. S'inhibeix quan, quan té tota la potestat i totes les competències per arreglar-ho. Però el que passa és que ella o es camufla o darrere el ministeri o darrere les patronals sanitàries, total, que t'ho diré d'una forma planera. Potser sense consellera també funcionaríem.
El sindicat reclama que els responsables polítics s'asseguin a negociar directament amb els representants dels metges, dels facultatius, i adverteix que sense compromisos clars les mobilitzacions continuaran en les properes setmanes. Són les 2:25 i és el moment de repassar la informació de serveis. Pel que fa al temps, què tenim avui? Doncs núvols alts en general, núvols que seran més compactes a última hora del dia. Això sí, l'ambient serà estable i això es demostra o es pot comprovar amb les temperatures, que seran avui una mica més altes. De fet, la majoria de valors es mouran entre els 14 i els 17 graus. Els valors màxims, aquests 17 graus, es donaran especialment a punts del litoral i del sud. I aquesta tònica d'ambient estable i de temperatures agradables, si fa no fa, es mantindrà els propers dies. Tenim ara 16 graus a Barcelona, a Tarragona i a Girona, 13 a Lleida i 8 a Andorra la Vella. I també sortim ara a les carreteres per conèixer l'estat del trànsit. Roger Serra, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Primer recordem aquestes dues carreteres, aquestes dues vies, de fet, que continuen tallades per neteja, reparació, per una banda l'autopista AP7 entre Borrassà, Viladamuls, també l'eix del Llobregat, C16 entre Casserres i Berga. En principi, aquests dos punts, com sabem, continuen tallats al trànsit per tasques de neteja, reparació de la via. En aquesta zona de Borrassà, Viladamuls, també hi ha aturades tant en els punts de desviament de la mateixa autopista AP7 com a vies properes, com la Nacional 2 o la C26. També parlem de problemes a prop de Barcelona a causa d'un accident. A l'autopista B23, a Molins de Rei, només hi ha un carril obert en sentit Martorell. Aturades de més de 3 quilòmetres entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei. Aquests 3 quilòmetres de retencions, autopista B23 per accident a Molins de Rei i en sentit Martorell. És tot des del Servei Català de Trànsit.
A Bazar el Regalo les nostres ofertes són més que rebaixes.
Televisor LG OLED de 55 polzades a Mia per només 739 euros.
A Bazar el Regalo les nostres ofertes són més que rebaixes. Bazar el Regalo, cada dia més a prop teu.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I pareu atenció a aquestes dades. Cada treballador a Catalunya ha faltat una mitjana de 8 hores al mes per incapacitat temporal durant els 3 primers trimestres del 2025. Així ho recull un estudi de Pimec que constata que les hores no treballades per baixa laboral representen ja el 75% del total d'hores no treballades i remunerades i que les baixes per salut mental han crescut. D'aquesta forma, les hores d'incapacitat temporal s'han doblat en una dècada. S'ha passat de 3,8 hores mensuals per treballador el 2013 a 8 hores el 2025. Des de Pimec, el seu president, Antoni Cañete, parla de l'absentisme com un problema sistèmic i creu que les mútues han de controlar també les baixes. Ens dona més detalls a l'informe l'Adrià Suárez.
En termes econòmics, els costos totals arriben fins als 33 milions d'euros, és a dir, un 10,5% del PIB català. Amb tot, el president de Pimec, Antoni Cañete, ha lamentat que l'absentisme és un problema sistèmic i ha proposat que les mútues puguin controlar les baixes.
I es manifesten d'una forma molt clara que l'absentisme, i d'una forma i amb una tendència cada vegada més important, està tenint un impacte i una preocupació i ocupació per part de les empreses en aquest sentit. I a més que té un impacte molt més important com més petita és l'empresa.
Les dades mostren un augment sostingut de les baixes per malaltia comuna amb un creixement destacat de les vinculades a la salut mental. Catalunya, a dia d'avui, registra més dies de baixa i temps d'espera superiors a la mitjana estatal i es situa entre els territoris amb més incidència de baixes a Europa, segons informava Cañete.
La nostra llista, el temps d'espera de les persones que estan de baixa, en aquest cas passa de ser del 17%, que és a nivell de tota Espanya, de mitja, al 24,6. Tenim més de 7 dies de diferència en el tema de les llistes d'espera a Catalunya.
Davant aquest escenari, PIMEC reclama mesures estructurals i posa el focus en el col·lapse de l'atenció primària. L'entitat defensa una millor coordinació del sistema sanitari i la incorporació de mútues per reduir llistes d'espera i millorar l'eficiència del sistema.
I ja és cada dia més habitual dir allò de et faig un bizum. És el pagament compartit per un regal, un sopar o fer una compra online. Un 60% de la població ja l'utilitza. I en la franja de 18 a 35 anys l'ús és encara més intens. Més del 95% l'ha utilitzat recentment. És a dir, que el seu ús encara augmentarà més en els propers anys. De fet, en els primers 9 mesos de 2025 es van processar unes 900 milions d'operacions via Bizum, amb un volum de pagaments superior a 65 milions d'euros, el que suposa una mitjana d'uns 3 milions de transaccions al dia. Però ara arriba Hisenda. L'agència tributària exigeix, des d'aquest any, des d'aquest 2026, a les entitats financeres que facilitin cada mes la informació sobre tots els cobraments que empreses i professionals hagin rebut a través de Bizum, independentment del seu import. Això és clau, és a dir, no mira aquest Bizum que hem fet, que fem de 20 euros per un regal o per pagar un sopar. Herrera Cope Catalunya ens ha explicat el professor Benja Anglès, expert en dret tributari de la Universitat Oberta de Catalunya, com funciona tot plegat.
Les entitats financeres informaran a Hisenda és el que reben tots els empresaris, ja siguin empreses, ja siguin autònoms, del cobrament de les seves ventes o serveis. Però el que fan les entitats financeres és un cop al mes informar a Hisenda del total del que han ingressat. Per tant, no hi ha un detall de les operacions una per una. Hi ha el total agregat del que autònoms o empresaris han cobrat durant cada mes via Bizum.
I per què actua Hisenda? Perquè el volum, com marquen les xifres, es dispara. I ja no els 20 euros, sinó quantitats cada cop més elevades que quedaven fora del radar de la tributació, en un context a l'alça del diner anomenat electrònic. El professor Benja Anglès té clar per què ara Hisenda també vol controlar Bizum.
Una eina més per combatre l'economia submergida. És a dir, qualsevol pagament electrònic, diguem-ho així, queda un rastre. I, per tant, Hisenda l'únic que vol és poder accedir a aquest rastre per després poder quadrar la informació que per un costat li ofereix l'autònom o l'empresari de lo que és el resultat de la seva activitat econòmica amb el que podríem dir la realitat dels moviments econòmics en el seu compte corrent.
Però no tot es queden aquests canvis que afecten el Bizum, també n'hi ha d'altres que afecten tant a particulars com a empreses i autònoms. És el cas de noves deduccions per a les rendes més baixes, incentius per a la compra de vehicles elèctrics o beneficis fiscals per viure en municipis rurals. Són modificacions que poden generar dubtes i també, en alguns casos, oportunitats d'estalvi. Per aclarir que canvia exactament a qui afecta i què cal tenir en compte, sobretot per no endur-se en surts amb Hisenda, avui parlem amb el Jesús García Batalla, que és gestor i membre del Col·legi de Gestors de Catalunya. Què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs aquest 2026 arriba amb alguns canvis fiscals. Si haguéssim d'escollir dos o tres més destacats, quins serien? Quins serien els més importants per a vostè?
Sí, així el més important, jo penso que el que afecta més gent jo crec que és l'assumpte de l'atur, perquè hi ha bastanta gent que cobra la prestació d'atur i el fet d'estar obligats a presentar la declaració des de dels professionals ho trobàvem bastant absurd, perquè al final era una normativa de la Seguretat Social i no d'Hisenda i no tenia massa sentit. El fet de prorrogar totes aquestes deduccions per vehicles, per compra de vehicle elèctric, per millora d'eficiència energètica, tot això afavoreix a molta gent, realment se les aplica bastanta gent, perquè només que canvies unes finestres i aconsegueixis que la qualificació de l'edifici passi d'una lletra B a la A, doncs ja et pots aplicar aquestes deduccions, val? Mm-hmm. Bàsicament jo crec que el més important és això, de cara a aquest any.
Però sí que és cert, i vostè ho comentava abans, que mediàticament, s'havia donat com més rebombori el tema Bizum, bàsicament perquè teníem tots els ciutadans així preocupats com, ai mare, ara què passa si em fan un Bizum, jo què sé, per pagar un regal, per pagar un sopar. És veritat que Hisenda al final va advertir, no, que estem parlant d'empreses i d'autònoms, oi?
Sí, clar, clar. Realment el canvi que hi ha hagut aquí, el Real Decret aquest és de l'abril del 2025. Va? Aleshores, el que penso que ha intentat Hisenda, diguéssim, és actualitzar una mica la normativa a tots aquests nous bancs que hi ha, que no acaben de ser bancs, que cada dia més la gent se'ls troba per Instagram i es dona d'alta una sèrie de de productes financers que de vegades no acaben de ser comptes corrents i no estan a una entitat normal. Això per començar, val? Aleshores, en aquest Real Decret, que també el que ha tingut més transcendència és l'assumpte del Bizum, realment el que regula és tot això. Comença a dir l'agència tributària, a partir d'ara, jo considero que tots aquestes entitats, que no són pròpiament una entitat financera normal, però que tenen dipòsits de comptes, també m'han de declarar el mateix que les entitats financeres normals, val? O sigui, el saldo dels comptes a final d'any, tot això ja ho declaraven, val? El saldo dels comptes que tothom tenim a final d'any. La gent que fa impost de patrimoni ho sap, que ells han de tenir el saldo dels seus comptes a final d'any i qui és el titular del compte, val? L'únic canvi és que ara inclou, doncs, a entitats estrangeres que treballen a Espanya i aquestes entitats que no acaben de ser bancs, val? Que segur que tots en coneixem alguna i han invertit. I també el que fa és definir, escolta, els comptes que no acaben de ser ni un compte corrent ni un compte d'estalvi, sinó que són comptes d'aquestes entitats que els denominen d'una manera que no és l'habitual, també me'ls heu d'informar, val? Si estan depositats a Espanya. Després, dintre de tot aquest Real Decret hi ha l'assumpte del Bizum, que és el que ha sigut més polèmic. El Bizum, com vam comentar ves tu, realment només la informació afecta els empresaris, val? O sigui, el que faran els bancs, el que tenen l'obligació de fer els bancs a partir de l'1 de gener del 2026, que realment la primera declaració serà ara, al febrer del 2026, perquè declararan ja tot el gener, val? És informar de totes les entrades que els empresaris tenen al seu Bizum, val? Cada mes. O sigui, passaran el DNI d'aquesta persona, el compte al que té vinculat el Bizum, i han entrat 4.000 euros, val? Això és el que faran, però només si aquella persona és empresària, val? Llavors, els particulars, res. D'acord? Què passa aquí? Un altre canvi que hi ha hagut amb aquesta normativa, que potser no se n'ha parlat tant, és també de les targetes de crèdit, que això sí que afecta tots els ciutadans. Les targetes de crèdit, a partir d'aquest any, també a final d'any, si tu tens un volum de targeta de crèdit superior a 25.000 euros, el banc, a final d'any, també ho declararà a Hisenda. I què declararà? Declararà totes les el volum total de sortides, val, que has tingut, amb aquella, o sigui, el volum total de pagaments que has fet, val, has anat, per exemple, 325 vegades a comerços. Has gastat 26.000 euros, perquè ha de ser superior a 25.000 euros. La gent que gasta amb la targeta menys de 25.000 euros durant l'any, aleshores això Hisenda no ho comunica, val? Si passes de 25.000 euros, comunicarà això per un costat, les compres, i per un altre costat, les retirades en efectiu, val? Hi ha hagut 100 retirades en efectiu i han pujat 20.000 euros. Hi ha hagut 300 pagaments a botigues, a restaurants, el que sigui, i han pujat tal. Això és una novetat que sí que afecta a tots els ciutadans, val? Els que gastin més de 25.000 euros l'any amb la targeta. I en quant al Bizum, doncs el Bizum, el problema que crec que hi ha, sí que hi ha hagut una preocupació social, perquè semblava que ara et mirarien tots els Bizums, però el que entenc que la gent de vegades no acaba d'adonar-se és que el Bizum, al final, a tu et fan un Bizum i l'abonament entra en un compte corrent. O sigui, a mi quan em fan un Bizum entra al meu compte corrent i tinc l'abonament igual. Per tant, sembla que el Bizum sigui una mica més opac, però no n'és de més opac. Perquè tu quan t'ingressen et va el compte igual, val? Exactament igual que sempre. Per tant, no hi ha massa diferència tampoc entre que una persona t'ingressi 200 euros al teu compte i t'ingressi 200 euros al Bizum. Hi ha gent que diu, oi, jo tinc un pàrquing llogat, per exemple, i m'ingressa els 60 euros al mes al Bizum. És el mateix que te l'ingressi al compte, saps?
Sí, sí.
Ara, què passa? Que si ets particular, la probabilitat de que Hisenda algun dia et revisi això
és més petita.
És molt baixa, és molt baixa, perquè al final Hisenda, amb qui posa el focus sempre és amb els empresaris, val? O sigui, òbviament una persona el que no ha de fer és tindre ingressos que no declara el seu compte, però la probabilitat de que li facin una revisió o una inspecció és bastant baixa, ha de vindre de manera indirecta. En canvi, els empresaris, la probabilitat és alta. I per això també Hisenda posa el focus als empresaris.
Molt bé, doncs ens quedem amb aquests consells, que prenguin nota també els nostres oients, aquests consells que ha donat el Jesús García Batalla, que és gestor i membre del Col·legi de Gestors de Catalunya. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
I ja que parlem de fiscalitat, PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han arribat a un acord per tirar endavant l'augment de la taxa turística per a duplicar-la a Catalunya. Tot plegat després de mesos de desacord sobre la seva aplicació. L'objectiu és que la llei s'aprovi definitivament al Parlament a finals de febrer i que entri en vigor ja a partir de l'abril. El conflicte, recordem, s'havia encallat pel desacord amb Esquerra sobre l'increment de la taxa fora de Barcelona i la possibilitat d'establir tarifes diferents entre temporada alta i baixa. El nou text preveu un període transitori amb tarifes reduïdes a la resta del territori entre el 2026 i el 2027. Durant aquest període, els hotels de 5 estrelles pagaran 4 euros i mig per nit, els de 4 estrelles 1 euro amb 80 cèntims i les vivendes d'ús turístic 1 euro amb 75. També s'incorporen per primer cop els albergs juvenils. A tot això, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, mostrava la seva satisfacció per l'acord.
Un decret que suposa un canvi de paradigma perquè per primera vegada el turisme no servirà només per finançar la promoció turística, sinó que contribuirà també directament sobre polítiques públiques i en concret sobre l'habitatge i a millorar la vida dels municipis. I aquesta per nosaltres era la principal fita.
A més, els ajuntaments podran modular la taxa per zones o períodes per tal de fomentar la desestacionalització turística. Fem ara mateix una petita pausa per la publicitat i a la tornada us parlem de per què en alguns carrers de Ciutat Vella o el Gòtic a Barcelona continuaran penjades les guirnaldes de llum de Nadal.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este martes, la Copa en COPE. Los octavos de la Copa del Rey.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Desde las 8:30 de la tarde, Deportivo de la Coruña, Atlético de Madrid.
Ya robó Barrios la copa.
Cultural y Deportiva Leonesa, Athletic Club, Real Sociedad, Osasuna. La Copa se juega en el campo, pero se vive en COPE. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
El número uno del deporte.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Se puede entrar en una casa con Movistar ProSegura Alarmas?
No.
¿Y se puede robar?
Si no has podido entrar.
De verdad.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también la notan ellos. Está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Ya está aquí Blancolor en el Corte Inglés con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, baño, mesa, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs ja avançàvem, l'Ajuntament de Barcelona permetrà que alguns carrers de Ciutat Vella mantinguin enceses garlandes de llums, les de Nadal, però ara durant tot l'hivern. La iniciativa busca millorar la sensació de seguretat i donar impuls al comerç i a l'activitat cultural i social del barri antic. Des de l'Ajuntament diuen que la proposta neix precisament d'entitats veïnals del Gòtic i del Casc Antic i el consistori està treballant per tal de definir exactament quins carrers mantindran aquestes garlandes. L'objectiu és tenir un enllumenat que arribi també als carrers més petits i menys visibles, complementant d'aquesta forma la xarxa principal de llums del districte. Encara, però, no s'ha fixat el calendari definitiu, però els llums, en principi, s'encendran només durant els mesos amb menys hores de llum diurna. La Mar Puerto ha estat al Casc Antic i ha recollit l'opinió de comerciants i de veïns.
Sí, l'Èrica és comerciant i quan cau la nit molts carrerons estrets del centre històric, com Sant Sever o la baixada de Santa Eulàlia, queden poc il·luminats durant els mesos amb horari d'hivern. Ella treballa a una de les botigues d'aquests carrers i, si ho compara amb la zona on vivia abans, agraeix la mesura que aquest any es porta a terme.
Yo llego pronto, pero es verdad que yo antes vivía en el Borne y es verdad que estas calles, que son, bueno, que es una parte muy antigua, preciosa, pero tiene esta parte oscura de la noche que mucha seguridad no transmite. Y puede ser que las luces podrían ayudar un poco, eso es verdad.
¿A qué hora llegas, más o menos?
Yo aquí a las 10:30, es nada. Es, yo te hablo de la noche de experiencia de antes, que vivía, o sea, por esta zona antigua, y es verdad que lo veo bien. No sé cómo estéticamente si es lo adecuado o no, pero en nivell de seguretat, seguro que sí.
I si parlem de la sensació d'inseguretat que generen els carrers foscos als veïns, en Pep, que ha de sortir d'hora de casa per passejar el seu gos, explica que veu amb bons ulls que es mantingui la il·luminació nadalenca uns quants mesos més.
Sí, perfecte.
Surt molt aviat, per exemple, de casa.
Sí.
Se sent més segur d'aquesta manera?
Sí, bueno, segur, igual, vejo, però una mica més alegria sí que dona. Tenir que anar hi ha menys gent per aquí que tanca tot, més o menys, pues, bueno, vas millor també.
Molt bé. Que siguin de Nadal.
Bueno, això pràcticament és de Nadal o no. El bord ni por allà en aquesta classe de llum i no és el Nadal. També.
La idea és tenir il·luminació sense motius festius, llums estètiques i decoratives, però sense dibuixos ni símbols de Nadal, ja que desentonarien la resta de l'any. L'Anna i la Núria, que passegen sovint per la zona, i una d'elles recorre, de fet, aquests carrers des de ben d'hora al matí, reivindiquen la mesura i opinen que, igual que fan altres països, tenir llumetes com aquestes fan que la ciutat llueixi.
Primera, és bonic. Exacte. I la gent que no ha pogut gaudir-ho per les festes, pues ara ho pot gaudir. I si a més és un tema de seguretat, quan valorat tècnics, a mi em sembla perfecte.
A mi també em sembla molt bé. A més, jo arribo molt d'hora a la feina, que és fosc, i la veritat és que no m'he sentit mai insegura, també ho he de dir, eh? Perquè el dematí, a les 6 del matí o a les 7, no em sento insegura, però sí que s'agraeix veure. I que, a més, és que fa molt bonic, és que queda preciós. Em recorda ciutats de França, poblacions de França, que també la part vella també ho fan molt. Vull dir que a mi m'encanta.
I la Sílvia, per la seva banda, i sent comerciant, també opina que és molt maco mantenir l'enllumenat nadalenc, tot i que ell, afortunadament, no ha patit cap episodi d'inseguretat. Afirma que molts veïns sí.
Sembla perfectament, em sembla superbé. És una iniciativa molt bona.
Arriba molt d'hora al matí per obrir la botiga?
A les 9.
I s'ha sentit algun cop insegura?
No, la veritat és que no. Fins ara no, porto com 5 anys aquí i de moment no. He tingut la sort que no, però sí que sé de molts veïns que sí.
Seguretat i comerç van de la mà. Una sensació d'inseguretat fa que molts vianants deixin d'entrar als comerços i evitin segons quins carrers. Però cal aprofitar les llums de Nadal o caldria invertir realment en il·luminar la ciutat d'alguna altra manera?
Doncs d'això precisament i des de la vessant política parla el líder del PP a l'Ajuntament, Daniel Sirera, qui troba a la mesura una nova improvisació de l'equip de govern. Recorda que fa 2 anys els populars ja van posar damunt la taula aquesta qüestió, però el consistori llavors en va fer cas omís. Però la seguretat, afegeix Sirera, no se soluciona amb nyaps.
I hoy hacen exactamente lo que nos criticaban. Mantienen las luces de Navidad por seguridad. Esto no es gobernar. Esto es improvisar y negar la realidad hasta que te estalla en la cara. La seguridad no se soluciona con luces decorativas ni con parches, sino con una iluminación suficiente y permanente en todas las calles de la ciudad. Policía, más policía en las calles y decisiones valientes por parte del alcalde.
I segur que saps què és una rave. De fet, fa només uns dies encara parlàvem d'aquest tipus de festes que han aplegat centenars de persones a llocs com la Sénia, Tarragona o Albacete. Són trobades marcades per la música electrònica, moltes hores de ball i sovint també pel consum d'alcohol i drogues. Però del que et volem parlar ara és d'un altre tipus de raves, molt més sanes, molt més healthy i sobretot diurnes. Són les anomenades coffee raves, festes que canvien l'alcohol pel cafè, la nit pel matí i la ressaca també per energia per començar el dia. La Mar Puerto, que ja ha tornat a la ràdio després de voltar aquest matí per Ciutat Vella, ens ha explicat què són. Marc, què ens pots dir?
El fenomen de les coffee raves ha transcendit la idea de ser una moda d'estiu per consolidar-se com una nova forma d'oci al matí que barreja música electrònica, ball i una proposta saludable allunyada del consum d'alcohol. El que fa tot just uns anys podria haver semblat una curiositat cultural, avui dia s'ha convertit en una realitat a ciutats com Barcelona i on es reuneix un públic que va més enllà de les típiques festes nocturnes. Inspirada en Nova York i amb l'esperança de que arribés a Espanya per part dels seus fundadors aquí, va ser el mes de juny passat quan van decidir portar-ho fins a Barcelona, creant així el primer coffee rave d'Espanya amb 100 persones i una llista d'espera que només arribar ja superava les 1.000. Un dissabte al mes, i des de les 9 del matí fins les 2 de la tarda, amb música comercial i Astro House, de Coffee Rave s'ha convertit en l'alternativa a l'oci nocturn tradicional.
Has parlat amb una de les impulsores d'aquest tipus de trobades. Què és el que t'ha explicat?
Doncs la Tània, sòcia de The Coffee Rave Barcelona, explica que és una festa per professionals amb agendes estretes, joves preocupats pel seu benestar i fins i tot famílies que volen mantenir la seva vida social sense sacrificar salut o descans. De fet, a l'entrada decideixes en funció de quina pulsera et vols posar el paper que desenvoluparàs a la festa.
Si vienes solo para bailar y no quieres que la gente te molesta, está bien, pero la mayoría están escogiendo conexión. Es una pulsera azul que vienen diciendo que yo quiero que la gente dice hola, que hablan conmigo y funciona de lo más bien. Siempre veo que la gente salen con más amigos de lo que llegaban. Hay una más que son para la gente solteras también, que vienen diciendo que están abiertas para otro tipo de conexión. Es muy popular también.
A la pista de ball, els assistents gaudeixen de ritmes electrònics amb un cafè a la mà, mentre que comparteixen hores sense els efectes secundaris de la ressaca. El que sembla ser una aposta creixent per estils de vida més conscients, la importància del wellness en les noves generacions i una reinterpretació del concepte de socialització que ja no gira necessàriament al voltant de l'alcohol, sinó al voltant de la música, la comunitat i el gaudi en salut.
Yo creo que están aquí para quedar, porque la gente ya quieren otras opciones para salir y socializar, disfrutar de su tiempo libre. Al principio había un rango de personas entre 25 o 30 años. Ya veo que hay gente que viene después del cole, es decir, después de la universidad, así que empiezan por 24 ahora y hasta 45. En la última edición he visto que hay gente más mayor que viene porque quieren tener la opción, algo más saludable, que no tiene que estar con alcohol, que pueden trabajar luego. Así que yo creo que están aquí para quedar.
Ara només ens queda, Yolanda, provar aquesta nova experiència amb un cafè a la mà a la ciutat de Barcelona.
Doncs ja ho sabeu. Per cert, a finals de mes es farà un altre Coffee Rave a Barcelona. Mentrestant, comencen a arribar els primers expedients sancionadors per l'incompliment de la llei del topall de preus en el lloguer en zones tensionades de Catalunya, que superen els 140 municipis més habitants. El govern xifra en 30 els expedients oberts, que se sumen als 35 que l'Agència Catalana de Consum ha incoat per l'incompliment de publicitat en la signatura prèvia a un contracte de lloguer. El missatge del govern, Sergi Tor, és clar, les sancions i multes són necessàries per fer complir la llei.
I unes sancions per superar el topall de preus, Yolanda, que barates no són. Entre 90.000 i 900.000 euros, els propietaris, professionals i plataformes immobiliàries que cometin infraccions considerades greus o molt greus en relació amb aquesta normativa sancionadora que va ser aprovada el passat mes de setembre. Sílvia Paneque, en l'anunci dels 30 primers expedients sancionadors ja oberts, reitera que les multes són necessàries.
S'ha de complir, per tant, hi ha un règim sancionador aprovat i qui l'incompleixi doncs, ha de sentir, com en qualsevol àmbit normatiu, doncs, que aquest incompliment implica sancions. I el govern està totalment determinat a actuar, però els expedients requereixen els seus temps i els seus tràmits.
I com es denuncia? Doncs hi ha dues vies. La primera, directa. Els llogaters que consideren incompliments de la llei podran denunciar la seva situació a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per tal de que aquesta considere possibles sancions. La segona és una pròpia investigació. La Generalitat disposa del cos d'inspectors. El govern ja va anunciar la contractació de 100 noves places d'inspector amb una partida pressupostària de 5,9 milions d'euros per reforçar la vigilància del compliment de la llei del topall de preus de lloguer.
I marxem tot seguit fins a Girona. L'Ajuntament ja ha començat la instal·lació, ho ha fet aquesta mateixa setmana, de contenidors per a totes les fraccions de recollida que estaran disponibles les 24 hores al dia, però manté el lector de targetes. L'alcalde Lluc Salelles, això sí, ha advertit que hi haurà patrulles de la policia sancionant conductes incíviques, Marc.
El sistema arriba mig any després d'acabar el desplegament del nou model de recollida, on hi havia un sol contenidor multifracció que canviava en funció del dia de recollida i un per l'orgànica. L'alcalde, Lluc Salellas, ha assegurat que volien liderar un canvi de model, però una part de la ciutadania no s'hi ha avingut i per això retornen els contenidors per cada fracció.
S'ha arribat al 58%. Jo crec que el que s'ha vist és que s'ha millorat, però que el sistema, doncs, evidentment, hi ha una part de la població que no s'hi ha vingut, que no ha col·laborat com s'esperava que col·laborés, i per tant, doncs, el que fem és flexibilitzar-ho per ajudar a poder millorar el reciclatge i al mateix temps mantenir la ciutat més neta.
En paral·lel, Salellas ha anunciat que la policia municipal començarà una campanya de sancions per conductes incíviques i també la posada en marxa d'una campanya on s'explicarà el seu funcionament.
Els educadors estan ja avui treballant aquí a Santa Eugènia perquè totes les persones que s'acostin en els contenidors puguin, en el cas que no la tinguin, obtenir la targeta, puguin entendre com funciona, però a més també incorporarem a partir d'aquesta setmana patrulles, agents de policia municipal que el que faran és sancionar aquelles persones que no estiguin fent bé, que no estiguin col·laborant amb el sistema.
En els barris del sector est s'estan estenent els contenidors i progressivament s'implementaran a la resta de la ciutat al llarg del primer trimestre.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Com cada dia tenim aquí el Joan Batllori, que ens farà un abans dels Esports Copé, tot i que avui només amb la informació del Madrid ja,
sí,
ja omplirieu tres programes.
Esports Copé, a partir de les 3:05, efectivament avui amb aquesta notícia clara de portada, notícia bomba a les últimes hores al futbol espanyol, aquesta destitució, encara que el comunicat del Real Madrid d'ahir a la tarda parla de desvinculació de comú acord de Xavi Alonso com a tècnic del Real Madrid. Es fa càrrec de l'equip Álvaro Arbeloa, que porta dirigint el Castilla des del passat mes de juny. Estarem amb les claus, amb la informació, amb els motius que han portat a Florentino Pérez a prendre aquesta decisió. Escoltarem també el nou entrenador del Real Madrid, que ja ha donat roda de premsa aquest matí, no de presentació, sinó de prèvia del partit de Copa que té demà el Real Madrid al camp de l'Albacete, i buscarem també l'opinió del Ciro López. El Real Madrid que té demà partit perquè arrenca la jornada de vuitens de final de la Copa del Rei, avui amb tres partits, Real Societat Osasuna, Cultural Leonés Athletic Club i Deportiu Atlètic de Madrid. Tenim tiempo de juego. Al Barça estem pendents de la confirmació oficial de la sessió de Cancelo, que s'ha anunciat fa una estona, però s'ha tirat enrere perquè es veu que encara falta per signar alguna documentació. El futbolista està ara mateix a les oficines del club, pendent que es tanqui tot i que pugui ser presentat. Arriba cedit per l'Al-Hilal fins a final de temporada. A l'Espanyol parlarem de Javi Puado, lesió greu, s'ha acabat trencant el lligament anterior del genoll dret, demà l'operen, diu adeu a la temporada. El Girona Solís ja està a Birmingham, pendent de tancar la seva sortida, que propiciarà la inscripció d'Echeverri. Al Dakar tenim notícia també, hi ha un tom a la general de cotxes, Nani Roma s'ha situat líder, Carlos Sainz segon, cau a la tercera plaça a la Tilla. En bàsquet juga el Manresa partit d'Eurocup avui a les 5 de la tarda a la pista del Basak Sehir. En hoquei patins, Barça i Igualada empaten a 4. Per tant, tenim triple empat a la Lliga al capdavant de la classificació entre Barça, Igualada i Liceo.
Doncs ja ho sabeu, tot això i més als Esports Copé amb els nostres companys. Mentrestant, continua la informació ara mateix. Et seguim explicant tot el que t'interessa amb Pilar García Muñiz. Que passis una molt bona tarda.